en la cabeza y te prefiero en mi almohada. Yo con la perdida buscando nada, detrás de esa preciosa boca que parta mi cara. Ni fama ni fortuna, hoy solo silencio en la cama. Aguda vista fina pero en coma, con la corazonada encima de que el verso acuda tengo llamadas.
També la canal que estem escoltant, Déu-n'hi-do quin matí avui, de música i de música. Espera, que no tens el micro obert.
Ara sí, de ara música sí. De rap.
Sí, de música de rap, de hip-hop, de sonoritats urbanes modernes. I em sembla que tens un convidat que et pot parlar d'una de les figures claus de la implantació d'aquesta música al nostre país.
Doncs sí, molts no el reconeixereu, però estem escoltant Crema, Crema, que és el grup inicial on estava abans, doncs, C. Tangana, aquest rap clàssic dels d'abans, diguem, es va posar molt de moda en el seu moment, al voltant del 2010, però després, doncs, C. Tangana va passar d'això a això altre.
Mala mujer. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo.
Avui parlem d'Anton Álvarez, o com el coneixem tots, C. Tangana, Pucho, Puchito, el madrileño, però no només volem parlar de la seva música, sinó del fenomen de C. Tangana, perquè tot i que aquest canvi s'ha donat en fases intermèdies entre aquest àlbum en solitari i el que va ser Crema, han passat moltes altres coses, i també ara és totalment diferent. C. Tangana no només és artista, és la seva pròpia marca, i aquesta abarca des de la música, la moda, fins al cinema. Avui volem parlar d'un llibre, C. Tangana, del rap crudo a l'alfombra roja, amb José de Montfort, especialista en màrqueting i comunicació, escriptor i periodista, editor d'aquest llibre, juntament amb el redactor de Mondo Sonoro, Joan S. Luna. José de Montfort, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Què tal, bon dia.
Bon dia.
Ahí, veig que comencem el dilluns ahir amb bona vibra, o sigui que bé, molt bé.
Totalment, clar que sí, aquí sempre, els dilluns a tope, ja comencem amunt, eh? I amb aquesta entrevista sobre C. Tangana encara més.
Que bé.
Per què necessitem un llibre sobre C. Tangana? Explica'ns una mica.
Pues molt fàcil, mira, perquè C. Tangana és un dels artistes en castellà més importants de les darreres dues dècades, que no només ha tingut una influència a Espanya, sinó a tota Llatinoamèrica i també als Estats Units, i que ha sabut, com deies tu abans, fer una marca, diguem-ne, del seu art, perquè no ens oblidem que C. Tangana és músic, sí, però en el fons podríem dir que és un creatiu, no? Tu ahir apuntaves, bueno, és que també té una marca de roba, però també està molt vinculat a l'art contemporani, a l'arquitectura, a la moda, a la publicitat, i ell el que ha sabut fer és, diguem-ne, donar sortida a la seva creativitat amb les coses una mica que tenia a la mà. Si al principi el que tenia més a mà era, perquè ell formava part de l'escena madrilenya underground, del rap de finals dels 90, començament del 2000, després el que va fer, pues, ja més endavant, va començar a entrar a l'audiovisual, i no només ha estat el protagonista d'un documental, sinó el director, que no ens oblidem, que li van donar el Goya per la seva primera pel·lícula, que això és increïble, i a més també ha fet d'actor, o sigui que diguem-ne que és una figura molt complexa, molt més polièdrica e interessant de lo que la gent s'imagina, perquè nosaltres una miqueta el que volíem explicar és el fenomen cultural, és de quina manera ell ha aconseguit, partint, diguem, des de lo més baix, no? Des de l'underground, més underground madrileny, arribar, pues, bueno, al, no sé, el Tiny Desk, per exemple, no? Que això és una cosa espectacular, i que tothom es va quedar bocabadat amb aquesta actuació, amb una estètica absolutament cinematogràfica i teatral, no? I entendre això també ens ajuda una mica a entendre-se a nosaltres mateixos, perquè a través de la seva carrera, des dels seus diferents àlies, podem veure també una mica com ha evolucionat la nostra societat, quines són les contradiccions, les friccions, de quina manera ha canviat la idea de lo que és un artista, lo que és un artista contemporani, lo que és un artista internacional. I això amb C. Tangana es veu molt bé, i es pot estudiar totes les estratègies que ell ha fet servir i tota la gent de la que s'ha rodejat, perquè normalment els artistes, diguem-ne que fan aliances amb les discogràfiques i són d'alguna manera les discogràfiques i les agències de management les que construeixen la carrera, no? Diguem-ne. Sí. I és molt fàcil ahí veure com s'ha construït una carrera internacional, perquè més o menys sempre es fan servir una les mateixes eines, no? I ell, el seu cas és interessantíssim perquè ha tirat una mica d'intuïció, no? I també ha dit, jo lo que vull que és viure de la música. Jo el que vull és viure del meu art. De quina manera puc fer això? Pues bueno, pues miro a veure com funciona la indústria i m'aprofito d'això. I és la primera, és el primer artista en castellà que fa això. I això és super intel·ligent, és a dir, fer-li el joc a les multinacionals i treure el millor partit d'això. Fins ara no s'havia vist, la veritat.
Clar, és que de fet, mira, ara estaves parlant, no?, de la indústria i com doncs aplica una fórmula, no?, una fórmula lineal, ho podem veure. Mm-hmm. Bé, no sé després com evolucionarà aquest fenomen perquè queda molta carrera seva, però per exemple l'Aitana, sí, no?, és un mm-hmm. d'aquests casos en què és doncs una mica doncs el que és, no?
I va
en aquesta direcció, no? Els seus àlbums. En canvi, Zetangana podem veure que passa d'un món a un altre totalment contrari, doncs una mica de sobte. No sé què en penses tu, com ho fa, quines tècniques utilitza?
Clar, a veure, lo que passa aquí és que, i precisament per això nosaltres també volíem escriure aquest llibre, primer perquè ens interessava a nosaltres com a fenomen, és a dir, per explicar-nos una mica a nosaltres mateixa com aconseguir tot això i després per explicar-s'ho a la gent. I sembla com que si mires diferents moments de la seva carrera, sembla que és com molt diferent, però en veritat no és tan diferent. Mm. Simplement lo que ell ha anat fent és d'alguna manera posant una miqueta el focus en una sèrie d'aspectes de la seva personalitat, però ja estaven tots allà. El que passa pues, que en determinat moment pues, és més, no sé, pues, a lo millor és més rapero, després és una miqueta més llatí, després pues, té una fa més incís pues, en la cosa que està madrileña, castissa, ibèrica, no? Però tot això ja estava des del principi, o sigui, no ha fet, lo que ha fet és d'una manera performàtica, diguem-ne, posar al davant un aspecte particular de la seva personalitat i reforçar-ho. I això com ho ha fet? Bueno, amb moltes estratègies. I tot això ho expliquem ahir. Només et dic algunes, per exemple, ell ha estat molt interessant, ell ha sabut fer d'una manera molt interessant una cosa que es diu el planning. El planning és entendre, i això no ho fan molts artistes, és entendre el teu missatge, a on té que anar i a quin públic té d'anar i controlar-lo tu. Perquè ell, diguem-ne, per resumir-ho molt, té com dos vessants. Una que és més mainstream, si vols, i una altra una miqueta més rapera, no? I cada una de les cançons, les mixtapes o els àlbums que estan referits a cada una d'aquestes músiques, ell ho vehicula d'una manera diferent. Pues, per exemple, per la part més llatina o després una miqueta més del folclore i la tradició en castellà, pues, lo que fa és que fa servir l'estratègia del videosingle i amb una part molt audiovisual que va directament a pues, YouTube, per exemple, no?
Sí.
I pues, per la part més rapera, pues, utilitza uns canals pues, més de la premsa musical o de determinades revistes. O sigui, ell sap molt bé com ha de controlar el missatge que vol que la gent rebi. I això, hi ha pocs artistes que fan això. I després, per suposar, també ha entès en cada moment de la seva trajectòria quines eines eren les més adients en aquell moment. Per exemple, va haver-hi una època que era molt important el tema del beef. No? Clar, sí. Aleshores ell fa servir els beefs d'una manera molt intel·ligent. És veritat que després també ha tingut sort en moltes coses, perquè, per exemple, quan té un beef amb los chicos del maíz, de sobte resulta que Iglesias, no? Bueno, Pablo, sí, Iglesias, pues una miqueta entra ahí a Twitter a fotre-li caña també. Clar, en aquell moment...
Li fa la campanya,
Clar, és que era una persona que en aquell moment tenia tots els focus al damunt, aleshores és com de maravilloso, perquè clar, a més això va passar quasi un any després del beef. És a dir, ell entès una mica quins són els mecanismes contemporanis de cridar l'atenció, perquè ell té molt clar que si no tens els focus al damunt, no tens el públic, per tant no tens els diners. Punto. Això és molt senzill. I en aquell moment, pues, per exemple, funcionava, el BIF pues, funcionava molt bé, per exemple, però té moltes altres estratègies. Sí. O, pues, per exemple, pues, fer servir la presentació del seu àlbum El Ídolo com si fos una campanya de moda. Això no s'havia fet fins a aquell moment. Fa una aliança amb l'OEBE, posa una lona enorme a Gran Via, després a totes les estacions de metro de tot el país. Bueno, depenent de cada moment, fa servir unes estratègies o unes altres. I nosaltres una mica el que volíem és explicar i que la gent entengués que, la mèdula, diguem-ne, del personatge sempre ha estat ahí, que són diferents reencarnacions una miqueta de lo mateix i que ella ha anat deixant com petites petjades que sí, que nosaltres el que hem fet és anar resseguint-les per a que el públic entengui, és que això no sorgeix una miqueta del no-res, sinó que ja estava anunciat aquí. Aleshores, nosaltres una miqueta el que fem és com marcar aquestes línies perquè vegis que més o menys estava tot ja planejat.
Vosaltres interpreteu que estava tot planejat des del principi? Clar, això és una estratègia que ell ha seguit, un pla que ell ha seguit des del principi o ha anat sorgint d'alguna manera? Ell tenia l'objectiu d'això, de deixar-se veure, de fer que parlessin d'ell i doncs, ho ha anat doncs, construint a poc a poc o creus que ell ja sabia que ell aniria a abarcar-ho tot, diguem?
La resposta és sí, és a dir, les dues coses. És veritat que ja ho tenia planejat del principi, però no és menys veritat, no és menys cert que també ha anat llegint molt bé la contemporaneïtat. Una de les característiques molt importants de Cetangana, o d'Anton Álvarez, és que ell ha sapigut adelantar-se una miqueta a el que anava a passar. Per això et poso un exemple. Quan el moment en el que està ell al trap i ell veu que, bueno, que allò s'està convertint en una mena de calaix sense fons que no va enlloc, ell diu, jo me tengo que salir d'aquí. Aleshores, s'inventa una cosa que es diu el nuevo pop i entra la música urbana, no? Per exemple, o quan ell va veure que també pues, a la societat espanyola, per exemple, va haver-hi un repensar o una redefinició de lo que era de lo que significava ser espanyol, per exemple, que ha estat un debat que ha estat en els darrers anys ahí al damunt de la taula, pues ell ja se'n va adelantar una miqueta això, no? Clar. Aleshores, està tot planejat? Sí, està planejat que ell volia tindre una carrera internacional. Ara, s'ha pogut llegir en cada context i en cada situació en la que ha estat, ja s'ha pogut treure el millor profit d'això. I això sí que és molt important. I, per exemple, al llibre nosaltres entrevistem també algun dels seus col·laboradors, que som com som el Alice, Niño d'Elche. I, per exemple, Niño d'Elche això ho diu. Ell és molt, molt intel·ligent en el sentit que sap veure una miqueta el que té al davant. A lo millor no té tants talents artístics, diguem-ne canònics, en el sentit de que, bueno, pues que és una persona que tampoc la veu que té, pues bueno, tampoc allò és com, no?
Ja.
Després no té estudis tampoc de música, però sí que té un talent natural, diguem-ne, per construir lletres i per arrodillar-se de la gent que sap molt més que ell i treure el millor profit. Aleshores, això sí que ha sabut fer-ho molt bé. Sabent que en cada moment el que ha de fer I, bueno, a veure, nosaltres també expliquem que no totes han estat flors i violes, que també a vegades també, i això també és interessant veure com que hi ha hagut estratègies pues, que tampoc li han funcionat del tot, diguem-ne, no? I després que ha tingut molta sort. I una cosa molt important en la seva carrera, la serendípia, que per si la gent no sap el que és molt, molt senzill. És simplement que quan hi ha un error, tu te n'aprofites d'ell, ¿vale? O sigui, en comptes de dir, ostres, l'ha cagat, dic, no, vale, això ja està així, no? Pues venga, tiramos. Un exemple, quan va treure la mixtape de A Vida Dollars, no sé si us en recordeu, en la portada, surt ella amb una foto que és horrible, perquè sembla com que torni de, jo què sé, de 3 dies de juerga, ¿saps? I surt, però lleig a més no poder. I ell va dir, no, hay que utilizar esto, hay que utilizar esta foto porque es la mejor. Y después de toda una sesión de fotos pues les típiques fotos, ¿no? Molt maques, ben il·luminades, no sé què, amb el Photoshop, ta, ta, ta. I ell diu, no, esto tenemos que tirar por ahí. I això ell sí que sap fer-ho molt bé, d'aprofitar una mica tot lo que té al davant. I bueno, i després, lo que parlàvem abans, per exemple, del beef. Home, si et tiren un beef, pues tu aprovechas i tires p'alante, no? O sea, per exemple, quan va haver-hi la roda de premsa del Primavera Sound el 2018, que no sé si se'n recordeu, que va haver una conversa amb la Bat Guial i amb el Fernandito KitKat, i es van barallar i el va començar a dir jo soy el rei soy yo, pam, a la setmana següent toma canción. Bueno, pues hi ha un, no? Hi ha un, de sobte, hi ha un periodista que li fa una pregunta així com sin tal, i ell diu, pues aprovecho esto, que tengo todos los focos delante, i en una setmana te saco una canción, no? Bueno, això sap fer-ho molt bé.
Mira, parlant d'això, de les entrevistes que ha fet, també al principi ell es mostrava d'una forma una mica provocadora, no sé si provocadora o polèmica. Anem a escoltar un fragment d'una entrevista que va fer amb la cadena SER.
Sí.
Ara la posem un moment, un moment.
Vale.
A veure, va fer una entrevista amb la cadena SER, que bé, parlava precisament, li preguntava, no era un joc a la botella, i li preguntava tipus
quan lo de que diu que sóc transexual, no?
Exacte, exacte, vale. Li preguntava jo i també va tenir una polèmica amb a Operación Triunfo, no? Que va fer una presentació...
Sí, sí, sí. Si em deixi, vols que et conti aquestes dues coses? Perquè són superinteressants. Per exemple, quan... això serveix també per simplificar una cosa que, si vols, és difícil d'entendre, i és que mai ha estat cancel·lat. Perquè, si recordeu, és veritat que li van cancel·lar un concert a Bilbao, però després ell va fer un gratuït i ja està. Però no hi ha hagut res més. Mai. I amb lo de la entrevista que està de la cadena SER, lo que va passar és que, clar, ell ja tenia guardat una cançó que era Pop or Pussy, que la va treure la setmana següent i va dir, ui, aprovecho que me tiran esto, la lanzo. I fa una provocació, entra, aconseguís tots els titulars, i la setmana següent treu la cançó que va d'això, i no només això, sinó que la cançó acaba sent com l'himne, una miqueta com l'himne gay del mes de juny, perquè això va ser tot just a finals de maig. I lo de Operación Triunfo, mira, per exemple, això va ser el 2018. A fer tan gana, el conviden a fer una actuació en Operación Triunfo, que, a veure, és un programa que se continua fent, però ja no té l'èxit que tenia abans.
Ja.
Vale, aleshores, en aquell moment era un programa que era, vamos, les audiències que tenia eren la bomba. Això no s'oblidem que era 2018. Abans havíeu posat Mala Mujer. Mala Mujer és 2017.
Sí.
Ell podia haver... Si ell fos la típica estrella internacional, o volgués ser la típica estrella internacional, el que hauria fet hagués estat anar allà, cantar Mala Mujer, que tothom la coneix i que és un èxit segur, parlar amb el presentador i ximpam-pum. ¿Vale? Què és el que fa? Presenta en directe una cançó inèdita que és un veneno, amb el Niño d'Elche.
Sí.
Jo no sé si se'n recordeu, però surt ella allà con una chaquetilla blanca i un traje rojo, tot apretadet, amb ulleres de sol i whisky en la mano. Bueno, a veure, s'ha de tindre-los ben posats per això. I no només això, sinó que és veritat que ahir li van fer una jugarreta perquè el Roberto Leal, en principi, no li tindria que haver preguntat res, però va com vulgué, no?, dir-li, oye, dinos algo, i ell es va girar i se'n va anar. Lo que dèiem abans, en aquell moment les cancel·lacions a Twitter eren el pan de cada dia. I no va passar res.
És veritat, de fet, mira, ell després ho explica a diversos, doncs, bé, no mitjans, ho explica a Ibai, ho explica a diverses entrevistes que ell realment...
Sí, a l'Evole també li va explicar que estava pactat.
Que ell el format no li agrada massa, el DOT, sí. No? Que no li agradava massa, però bé, ho va fer, i que bé, sí, li van fer la 13-14 una mica i va dir, no, jo no entro en el joc, no? I després va ser publicitat per ell, perquè no es parlava d'altra cosa, eh?
Correcte, però fixa que en aquell moment ell va saber que també que havia d'estar allà. Si volia arribar a un determinat públic, ell havia d'estar allà. I la cançó que van cantar és una cançó que es va composar més o menys d'una manera bastant ràpida en les setmanes previs, I és el que et dic, si ell no hagués... O sigui, ell podia haver cantat Mala Mujer perfectament i haver sortit allà i tots contentos i xipam-pum. Mm. I això em serveix també per explicar una cosa que la gent no acaba de saber, que és que en la seva carrera ell ha corregut molts riscos.
Sí.
Perquè hi ha hagut molts moviments que han estat, però suïcides total, perquè, per exemple, quan ell surt de l'escena rap i es postula d'alguna manera primer com a un rapero melancòlic a l'estil de Drake i posa al damunt de la taula el tema dels diners i el tema de voler ser una estrella, això estava super mal vist al rap. El rap espanyol, lo que es caracteritzava per la qüestió de l'autenticitat.
Sí.
I si et sorties d'ahí, podies perdre completament el públic. I imagina't que ahir podia haver passat una, que ell hagués perdut tot el públic que tenia d'abans i no hagués guanyat un públic nou, diguem-ne, que és un públic més mainstream al que ell apuntava. Això ho hem vist moltíssimes vegades. Quants artistes i grups hi ha que llancen les multinacionals amb unes campanyes de màrqueting brutals que no van enlloc? Moltíssimes.
Yeah.
I ahir podia haver passat no res, perquè la seva carrera es podia haver acabat ahir en aquell moment. I ara, per exemple, tothom escolta el madrileño i pensa... Oh, sí, sí, claro, qué lógico. Bueno, qué lógico. En absolut, en aquell moment això era la pitjor idea que podries tindre en el del món mundial.
Sí.
Perquè ell tenia ja un disc de música urbana que el podia haver pues el treu, si ja està, i continuï la teva carrera, i diu, no, jo quiero jugármela con esto.
Sí, sí, de fet...
Podia haver sortit molt malament, Molt malament.
De fet, a ella li anava prou bé, també, quan es va introduir, diguem, una mica... No vull dir reggaeton, però una mica sí, una mica reggaeton, una mica... Va fer fins i tot una bachata amb la Nati Peluso.
Clar, correcte,
o sigui, i
era ateo, sí,
un clar. Gènere que funcionava i funciona molt bé.
I per això que estàs dient ara exemplifica perfectament el que estàvem parlant ara de la... diguem-ne, del risc artístic, perquè és el que tu dius, ell perfectament podria haver-se quedat ahí, en aquesta línia, haver continuat per ahí, són ritmes que me funcionen bé, tinc un públic ampli, sé que amb aquests ritmes puc arribar a Llatinoamèrica, puc fer gires per tots els països llatinoamericans, i ximpam-pum, però diu, no, jo el que quiero és, a mi artísticament ara tengo la pulsió, és veritat que tot això ve de molts viatges personals seus, diguem-ne, per Llatinoamèrica i així, i diu, no, jo ara lo que quiero es rescatar d'alguna manera, que aquí també hi ha una cosa de memòria familiar, en el sentit de, bueno, és parte de la música que escuchaba mi padre, mi familia, ¿no? O sigui, que té aquesta cosa també sentimental, però es podria haver fotut una castanya de padre senyor mío, ¿eh? El que passa que ara ho veiem com molt, com muy lógico, però no,
sí.
ni de conya.
Mira, parlant d'això, anem a parlar de la seva última incursió en el món del cinema, anem a posar el tràiler de la guitarra flamenca de Gerai Cortés.
Vale.
Y le dice, Monse, cántanos por favor como el agua. Se canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental, y por lo que yo hago el documental, es con la Tania.
Me quedo impresionado con él.
Com domina també el relat, no? L'estètica, posar-se ell també com a veu, o sigui, la veritat que a nivell màrqueting sí que és un cas en Zetangana, eh?
Sí, també s'ha de dir aquí una cosa important i que exemplifica també una miqueta el que estàvem parlant. És la cosa, i nosaltres també amb el Joan Luna també volíem fer aquest llibre per explicar una cosa, que i, també de cara als joves, o sigui, és com de, no ho digues, fes-ho.
Sí.
¿Vale? Y explico lo que vull dir. Amb aquesta pel·lícula, la guitarra flamenca de Gerai Cortés, tot surt perquè el Gerai Cortés se'n va de gira amb ell a la gira de Sin Cantar ni Afinar per tota Espanya i Llatinoamèrica, i ell li confessa una cosa que no direm per la gent que no hagi vist el documental, la pel·lícula, però hi ha com un secret a la seva família que és una cosa molt potent i que ell ho té a dins i que ho vol explicar, i que això també es compta al disc que ell està preparant. No? Aleshores, la qüestió és dir... Tinc aquesta oportunitat aquí al davant. És veritat que jo no he fet cap pel·lícula, ni he estudiat cinema, ni sé res, però em llanço. També s'ha de dir que comptava amb l'experiència de Little Spain, que és la productora que li fa tots els vídeos i que va començar precisament amb la cançó d'Un Veneno, amb el vídeo d'Un Veneno que estaven dient, dient abans. Aleshores, ell què fa ahí? Pues ell té dos miralls, diguem-ne. Ell s'està mirant en el cinema de Carlos Saura, per una banda, però també amb el cinema de Pablo Sorrentino, ¿vale? Però una altra vegada, per qui no l'hagi vista, hi ha tota una sèrie d'escenes que són fortuïtes, que no estan buscades. És a dir, no hi ha una narrativa, passen coses. No direm res perquè la veritat és que la pel·lícula és molt xula i hi ha un personatge ahí, que és el personatge del pare, que a mi em sembla meravellós, que confessa tota una sèrie de coses i aquestes confessions, Puchito, les aconsegueix gràcies a que ell deixa la càmera rodant quan els protagonistes pensen que no s'està gravant. I amb això construeixen un relat que li dona un testimoni i una autenticitat que és meravellosa. Però això és pura intuïció d'ell, també, no? És de saber, de tindre psicologia, de veure aquesta persona, el pare del Gerai, la mare del Gerai, que són uns personatges meravellosos, i ell veu que ahir n'hi ha alguna cosa més que no volen explicar. I aleshores què fa? Pues deixa la càmera així a un costat que no es vegi massa, deixa el micro gravant i parla amb ells. Òbviament, després els hi ha demanat autorització de paper i tot això. Però en aquell moment això no estava preparat, no és una entrevista, diguem-ne, que ell s'asseu, no? Pues bueno, ell sap treure. Sap treure partit de tot això i per això necessites talent i necessites també aquesta intuïció de lo, una mica el que parlàvem abans, de veure les coses que hi ha gent que no veu, i això és la mirada. I això pel cinema, és meravellós. Per suposat que, a veure, que si tècnicament ell no comptés amb el suport de Little Spain, la productora audiovisual, ell no hagués pogut fer aquesta pel·lícula, però per res del món.
Yeah.
Però diu, bueno, tinc aquestes coses al meu abast, pues les faig servir. I a més, no ens oblidem, a més és que tinc una història que és superpotent.
Sí.
O sigui, no podem dir lo que és, lo que, el secret, diguem-ne, que hi ha i familiar, però és que és una història megapotent. Aleshores, que ha tingut sort de que aparegués el Gerai a la seva vida i, bueno, sí, però també ell, com conta ahir l'extracte aquest que haveu posat al principi, no? Ell va veure aquest noi, estava en una festa en casa de Limón i hi havia gent allí tocant i el veu al xaval aquest i diu, este és un figura. O sigui, jo aquest home, jo vull saber més d'aquest tio, no? I també pues, construir la relació amb ell i d'ahir que sorgeixi la història. Podria no haver sortit aquesta història, podria ell no haver tingut cap cosa que contar i no haver fet un docu. Sí, però l'important ho veu al davant i diu, me lanzo. I l'important, i nosaltres per això també volíem fer aquest llibre, perquè d'alguna manera és dir-li a la gent més jove, si tu tens un somni, has de perseguir-ho. Ara, una cosa també, has de tindre disciplina, has de treballar molt. Aquest tio treballa molt, aquest tio té molta disciplina, o sigui, no ens oblidem.
Sí.
O sigui, les coses no són gratis, però és com de... Si vols alguna cosa, fes-ho. I si t'equivoques, pues ho tornes a fer.
Totalment.
No passa res, perquè les coses aconsegueixen fent-les. Saps? Si no, tot són com cable, no sé què. I Zetangana és un exemple molt, molt il·lustratiu d'aquesta... A veure, que no significa que perquè ara tothom es posi jo quiero ser cantante d'èxit o tal, i li vagi a sortir bé. Cuidao, no estem dient això. Però sí que és un exemple molt bo d'algú que no tenia contactes a la indústria, que no té una veu així com molt, que tampoc és un tio massa ben plantat, perquè és xicotet, vull dir, tampoc és un... No? I encara tot això, pues mira el que ha construït.
Doncs,
i el que queda.
Totalment, Zetangana, una persona amb visió, no? Una persona doncs, també polifacètica i que ha sabut molt bé doncs, agafar les oportunitats, no? I doncs, aprofitar el que tenia i...
Exacte.
I bé, moltíssimes gràcies, José de Montfort. Us recomanem aquest llibre de Libros Cultrum, Zetangana, del rap crudo a l'alfombra roja, editat per Joan Luna i José Montfort. Moltes gràcies per aquesta entrevista.
A vosaltres, una salutació als vostres oients.
Moltes gràcies.
Sus polvos, quien loco en el balcón con Italia de fondo. Si se acaba el chollo, tranquillo, me amoldo. Así no haya nada. Techo es un toldo, mayo yo te di mi coro.